I acabem el programa d'aquest dijous amb el Batega, títol, per cert, de la secció que li ve clavada avui al programa perquè parlarem del cor i més concretament de l'atenció. Hipertensió, paraula també que segur que a molts dels nostres oients els hi sonarà. I és que són moltes les persones que són hipertenses, però si seguim unes pautes saludables i si no ho sou, també ho preveniu, perquè al final és el dia a dia, doncs millor per evitar els riscos cardiovasculars i patir coses no desitjables, sense cap mena de dubte. Avui en volem parlar amb la doctora Núria Manxó del CAP de l'Ametlla de Mar. Núria, com estàs? Benvinguda,
hola, bon dia.
Bé. Hipertensió. Quan sentim hipertensió, la paraula més relacionada segurament és la sal. És la sal la causant de la hipertensió o aquí hi ha moltes coses al darrere?
Bé, la sal és un dels factors que pot fer que a la llarga tinguem la tensió alta, però sí que és cert que la hipertensió és la suma de moltes causes, no? De molts factors.
Quines són les causes d'aquesta hipertensió? Què és el que ens provoca, no? Com arribem fins a aquest punt? Entenc que algunes malalties ens poden provocar hipertensió, però la majoria de casos és una suma de...
És una suma de factors, no? El que comentàvem, és una suma de factors. És a dir, tenim el factor dieta, no? Tots coneixem el que comentaves tu bé, de la tensió està relacionada amb la sal de la dieta, però són altres estils de vida, no? que ens porten cap aquí. Tema del tabac, la ingesta alta d'alcohol, el no fer exercici com toca o la quantitat de vegades que ens tocaria, tot això junt, altres vegades també amb antecedents familiars, però que no són la principal causa de que puguem arribar a ser hipertensos.
Hem dit que molta gent ho pateix. Hi ha una de cada cinc persones, no direm al món, sinó aquells països més desenvolupats, primer món, mal dit, però és a dir, els països industrialment avançats, en què la població té, per tant, un 20% de la població de l'estat espanyol, de Catalunya i d'altres països, pateix hipertensió. I això segurament va lligat als nostres hàbits. A part, doncs, formarà part d'aquestes qüestions més secundàries, però la gran majoria forma part de que els nostres hàbits, durant molts anys de la nostra vida, doncs han estat els adequats, segurament.
Sí, una mica el que comentàvem, no? Si durant anys no hem portat una dieta saludable, no hem fet exercici, hem anat guanyant pes, a sobre fumem i anem bevent alcohol més del compte, i si se li sumen altres malalties que poden anar sorgint, doncs tot això ens portarà cap a una elevació de la pressió arterial.
Ara parlem de un cop ja som hipertensos o estem detectats com a hipertensos, I d'alguns mites que passen per les consultes i que intentarem doncs no desmitificar, però tampoc no aquelles preguntes bàsiques que fan moltes vegades pacients de jo tinc la pressió així, la tinc... Ara després ho parlem, però abans parlem sobre la prevenció, que és l'element important en població jove, en població adulta, però que encara no ha arribat a aquelles edats en què el cos ja experimenta la baixada, per entendre'ns, o els canvis finals del cicle de la vida. Segurament, primer que tot, la pràctica esportiva és un element importantíssim, i això ja no només per la hipertensió, per moltes altres coses.
Efectivament, l'exercici és la base de tot. L'exercici fa que el risc d'emmalaltir disminueixi, no? L'ideal seria que, com a mínim, es fes mitja hora d'exercici 3 vegades per setmana. Això és el mínim. És a dir, depèn de el que cadascú pugui, el que cadascú aguanti. A partir d'aquí, 3, 4, 5, 6, els 7 dies de la setmana, no importa. I un exercici que el cos aguanti. L'ideal, caminar. Caminar amb un pas lleugeret, que faci que no puguis parlar amb el que portes al cantó. A partir d'aquí, cap amunt, el que tothom pugui.
És a dir, fer moure el cos. Al final,
fer moure el cos.
Que no es quedi en un estat molt sedentari.
Sedentaris.
Sinó que el fem moure, el fem bategar i que, per tant, també doncs, fem treballar també el nostre cor. Al final també és així. Bé, primer punt, fer esport. Evidentment, aquí també... Ja com tot, també hi ha els que fan massa esport i que potser també haurien de fer una mica menys, però això no té res a veure. Per tant, ho deixem de costat i en parlarem un altre dia. Segon punt, el tabac.
Tabac.
El tabac és, bueno, és d'aquelles coses en què sí que és cert que veiem menys gent fumant, però no vol dir que la gent no fumi, perquè com que doncs, hi ha aquestes lleis que no permeten fumar en espais públics, etc, etc, ni a dins dels establiments de restauració. Això ha fet una mica veure, deixar de veure aquella imatge, no, dels núvols de fum, de tabac. Però això no vol dir que hi hagi gent que continuï fumant encara avui en dia.
Uh-huh. I el
cal deixar-ho de treure'l, no?
Treure directament el tabac. És un dels factors principals, causants no només de la hipertensió, sinó de qualsevol malaltia cardiovascular.
Correcte. Bueno, i també que poden produir càncers. Per tant, també és un element a... També a, és a dir, fixeu-vos, eh? Hi ha coses que, com sempre diem, van associades a molts de problemes mèdics. Alcohol, rebaixar-lo. La ingesta d'alcohol, que no vol dir que no puguem beure alcohol, el que no fer un abús d'aquest alcohol, no?
Efectivament.
Sobretot, entenc que, clar, amb les dosis de dir, cap de setmana, ha estat cap de setmana, hem anat a fer unes tapes de tonyina roja, hem begut unes copes de vi, no passa res. Evidentment, el que no podem fer és cada dia estar constantment bevent alcohol a totes hores. Això és el problema que ens pot comportar una hipertensió, no?
Efectivament. Mm-hmm. Que una mica relacionat amb el tabac, també és un factor de risc de poder desenvolupar no només hipertensió, sinó qualsevol malaltia cardiovascular.
I ara parlem de la sal. Uh-huh. Una mica, així són les pinzellades més ràpides per prevenció. Eh? Hi ha molts més consells, clar, però el més fàcil. Clar, quan parlem de sal, primer que tot, quan anem al supermercat, perquè si anem al mercat, normalment, si agafem fruita i verdura, allò porta sal també, pot portar-ne, porta sucres també algun cop, però bueno, són naturals, van incorporats. Podem anar al taulell de la carnisseria i segurament la majoria de productes que comprarem seran productes frescos i per tant doncs, no estaran condimentats, encara que sí que també hi ha precuinats fets allà i que poden portar sal, també és important dir-ho. Però clar, quan anem al supermercat i comprem productes envasats, allò sol portar no sal, molta sal.
Molta sal, per conservar, efectivament, no? Llavors, tot el que siguin precuinats, tot el que siguin conserves, tot això són aliments que de per si, doncs, per preservar la seva integritat, necessiten encara el doble de sal. Llavors, tot això s'hauria d'evitar, sobretot en pacients que ja són hipertensos.
Clar, passa que, clar, quan anem a comprar, ens trobem aquest d'això, mirem bajo en sal. Que això de bajo en sal, ens en podem creure? No. Aquesta etiqueta de bajo en sal és recomanable, és aconsellable de mirar-la bé?
Es pot mirar, perquè una part sí que serà molt menys que una tonyina que no sigui baixa en sal, però seguirà sent un contingut alt, més alt del que li tocaria a aquesta persona. No?
Per tant, intentar evitar aquests productes, a no ser que siguin molt, molt necessaris, i això no pensem només en aquells més... com ho diríem, d'aquells que més agraden, d'aquells que són més per gaudir que no per alimentació bàsica, sinó també pensant en els productes d'alimentació més bàsica en què venen doncs, aquesta conserva i ens poden passar això, eh? Poden portar una sal que a nosaltres no ens convé. I això no només per aquells que tenen hipertensió, també pels que no en tenim i ens volem cuidar per no haver-la de patir. I ara anem a la cuina, clar. Si ja portem aquests productes, ja portem sal, això està clar. Però ara, per exemple, fem un tall de carn, o un tall de peix, o fem unes verdures, tenim el potet de la sal al costat. Posar-hi un polsim és, en moltes persones, necessari, eh? S'ha posat una mica de sal. Cal? Ens hem d'acostumar a menjar sense sal? Quan en podem posar? Alguns dies sí, alguns dies no, perquè, clar, diuen, és que si no posem la sal, ja no sap igual el menjar. Quin consell donaries aquí, Núria?
Aquí hi ha petits trucos, no? Petits consells que potser ajuden. Entre ells és cuinar el producte sense sal, deixar la sal pel final, tastar-ho primer i després posar aquest polsim de sal que potser és necessari per algunes persones. Altres és utilitzar altres tipus d'espècies, no? Com podria ser el pebre, julivers, fins i tot posar una miqueta de llimona, no? Que puguin donar aquest gust que trobem a faltar. I l'altre és no portar el saler a taula. Tot el que no tinguem allà a la vista no ho utilitzarem. Fer-ho a la cuina, al polsim, sal de qualitat, això també és important, i després anar-nos acostumant.
Clar. Quan comprem sal, suposo que tampoc les diferències entre una sal i l'altra tampoc no influeixen en aquest cas, perquè també ara doncs, hi ha moltes sals d'aquestes més comercials, si es pot dir així. Al final estem aportant més sodi al plat i no vindrà de, no vindrà justament de si el polsim és una miqueta més o una miqueta menys, estem afegint més sal de la que realment necessitaríem. I per tant, doncs, el que s'ha de fer és intentar evitar-la. Que no vol dir que no la puguem tindre i que la utilitzem de tant en tant amb alguna cosa, eh? Però que hauríem d'intentar anar-la reduint el nostre consum als plats.
Això mateix. Com a prevenció, reduïm. Una vegada i ets hipertens, evitem.
Això, ara pels hipertensos, tot això que hem explicat s'ho han d'aplicar en el cas doncs, de prevenció. Algun dia doncs, ens ho podem saltar, però en el cas de patir ja hipertensió és com una norma obligatòria, no?
Millor, sí. Hauria de ser una norma obligatòria.
En aquest cas, com deies, la sal ja s'elimina, evidentment doncs, hem de deixar tabac, hem de fer molt d'esport... I afegiu uns controls mèdics, que com són? Perquè ara qui pensarà, soc hipertens, cada dia m'he de mirar la pressió arterial? No.
Un pacient hipertens ben controlat, que el seu metge, la seva infermera, li hagi comentat que els nivells que té d'hipertensió són els correctes, hauria de fer un control a nivell d'infermeria cada 6 mesos i a nivell de medicina cada any. Si aquest pacient no està ben controlat, apareix alguna malaltia nova, se li fa algun canvi de tractament, el professional sanitari ja li dirà cada quan s'ho ha de venir a mirar al CAP, no? Si no, no és necessari.
Perfecte. Anem als mites, justament, perquè hi ha un número màgic, ara parlem en col·loquial, el 14-9, que és la 14 de màxima, 9 de mínima, que és a partir de... quan comencem a veure una tensió elevada i que, per tant, a partir d'aquí doncs, ja podríem començar a parlar d'hipertensió, caldrà doncs, fer doncs, les proves per a confirmar-ho. Hi ha gent que diu, és que jo estic molt alt i molt baix, tinc la tensió descompensada. Això existeix, és una utopia, és una col·loquial, pot ser que tinguem més màxima que mínima. Núria, què passa aquí?
La tensió descompensada, potser sí que fa uns anys enrere es parlava d'aquesta tensió descompensada, però avui en dia no existeix la tensió descompensada. Un pacient se li podrà acabar diagnosticant d'una hipertensió arterial si en visites recurrents o al CAP o mirat ell a domicili es troba pressions per sobre de 14 i o per sobre de 9. Per sota aquestes pressions són pressions normals. Sí que és cert que hi ha gent que potser, dins de tenir una pressió normal, està tirant a l'alça, però això no vol dir que sigui hipertens, sinó que s'ha d'anar vigilant.
Correcte. Segona cosa, deien també això, no cal mirar-se la tensió cada dia. La tensió no variarà d'avui per demà d'una forma... Pot ser que tinguem episodis en què la tensió ens pugi. Moments de més estrès, de més nervis, moments de que canviem la nostra actitud i això ens fa pujar i baixar la tensió. Per tant, això no significa que siguem hipertensos, sinó que la nostra tensió doncs, varia. Però sí que hem d'anar en compte, un cop sabem que som hipertensos, en alguns medicaments i sobretot amb l'automedicació. Perquè, per exemple, què passa amb les pastilles efervescents?
Les pastilles efervescents, pel seu contingut en bicarbonat, fot pujar la pressió. Llavors, tenim costum prendre algun ibuprofen, algun paracetamol que bullen, no?, que diu la gent, aquests hem d'anar amb cuidado perquè la mateixa pastilla pot fer pujar la pressió.
Per tant, molt en compte, aspirines descartades també.
Aspirines descartades juntament amb ibuprofenos, voltarens, enantiums, perquè són un grup de fàrmacs que per ells mateix ja fan pujar la pressió.
Correcte. Són antiinflamatoris, relaxants musculars...
Antiinflamatoris, efectivament.
No cafeïna?
No cafeïna, reduir cafeïnes, reduir teïnes...
És a dir, tot allò que siguin excitants.
Excitants, efectivament.
Per tant, ja parlem de cafè o té, però, evidentment, begudes energètiques també descartades.
Descartadíssimes.
I un bloc que em fa gràcia perquè cada cop més, clar, també... Ja no vull dir-li medicina alternativa, però remeis naturals, també hi ha de medicina alternativa, però hi ha remeis naturals que diuen que tota la vida han funcionat. Hi ha gent doncs, que hi creu, en alguns casos doncs, segurament alguns dels remeis funcionen i sobretot molt, molt normalment en temes de constipats i de grips algunes herbes remeieres funcionen i a més sóc que tenim una professional al CAP que n'és experta per una tesi que va fer recentment i que m'han parlat sempre amb tu. Però això no significa que totes les herbes ens puguin anar bé, no? I que cal anar en compte perquè algunes herbes ens poden fer el factor contrari, que és fer-nos pujar la tensió. Que no vol dir que no ens puguin fer beneficis d'organisme, sinó que segons quines herbes ens poden pujar. Això vol dir que una infusió de matila o una relaxant no passaria res, però que anem en compte quines herbes comprem, no? Perquè moltes vegades van mesclades, clar.
Efectivament, jo recomanaria, doncs, si la gent vol prendre alguna herba nova, sobretot informar-se primer de quines propietats té aquella herba, no? Que millor que no comprar-la en una herbolisteria, amb un professional que li pugui explicar ben bé. Uh-huh. I després comentar-ho al professional sanitari per comprovar que amb la medicació que pren és compatible.
Núria, per acabar, hem parlat que els hipertensos tenen un control mèdic cada 6 mesos, d'infermeria cada 6 mesos, mèdic cada any. En el cas de les persones que no són hipertenses, diran, bueno, a mi em prenen la pressió algun dia que vaig al cap. Com és? Com es fa això per controlar la resta de la població que no presenta signes o que no, doncs, o que no se l'ha vist, no?, amb algun símptoma de poder patir hipertensió? Què es fa en aquests casos?
Efectivament, si revisem les guies clíniques, que és una miqueta amb el que ens basem nosaltres, no?, i la que ens diuen que el pacient ben controlat ha de fer-se els controls cada 6 o cada any en funció del professional sanitari, els pacients que no estan diagnosticats una pressió arterial alta també ens recomanen que fins als 40 anys se li miri cada 4 anys, si la pressió sempre l'hem anat mirant i està bé, i a partir dels 40 anys que es miri cada 2 anys. Això no vol dir que puntualment, si un va al cap per qualsevol altra malaltia, se li pugui mirar més sovint. Però si no, si està bé, està simptomàtic, no té més malalties associades, serien aquestes, cada 5 fins als 40 i a partir dels 40 cada 2 anys.
Per tant, doncs, tranquils, que quan aneu al metge, si algun dia us ho et vaig a prendre l'atenció, és perquè doncs, es van fent històrics d'alguna forma per veure quina és l'atenció i que tampoc la hipertensió és d'avui per demà, que en una setmana un no es fa hipertens d'alguna forma. No?
Efectivament, és un procés.
Doncs Núria Manxó, del Cap de la Milla de Mar, doctora, gràcies per haver-nos explicat aquests apunts sobre la hipertensió per ajudar doncs, a previndre-ho, que és el més important sempre quan parlem de salut. Hi ha coses que ens venen i que no podem previndre. Si fem prevenció, inclús fem prevenció, ens poden venir igual. En el cas de la hipertensió, algunes persones pot ser, en funció del seu històric i d'altres problemes derivats, però la majoria de persones és per uns mals hàbits i, per tant, si els cuidem i si ens cuidem una mica, doncs sempre això ajuda a que siguem més sans i que arribem a ser molt grans, a envellir molt i, bueno, no sé si dona massa problemes després de la salut, però la veritat és que sempre doncs, arribar a una certa edat amb bona salut és important i recomanable per tothom. Núria, ara aviat arriba l'hora de dinar. Per la gent que ens escolti, el polsim de sal que el deixi...
El polsim de sal a la cuina.
I que, doncs, cuini sense sal. I aquests consells de fer esport, de deixar de fumar, de menjar alcohol i, doncs, de vigilar amb els productes que comprem al supermercat també molt presents en el nostre dia a dia. Núria Manxó, fins a propera. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.